Maria Lara. Els Rellers han obtingut finalment el reconeixement com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO. Així ho ha decidit fa una estona el Comitè Intergovernamental del Patrimoni Cultural Immaterial a Rabat. Ens dona més detalls Tomàs García de Ràdio Tremp. Bon dia.
Bon dia. Efectivament, eufòria, satisfacció i sorpresa. La candidatura s'esperava la notícia des de primeres hores del matí. La UNESCO ha anunciat a mig matí que l'anunci s'allargaria fins a les 2:30, però finalment fa uns 10 minuts s'ha donat la sorpresa que ha omplert d'eufòria la Pobla de Segur. Tenim aquí a molts rellers vestits amb els vestits tradicionals de l'ofici i, en general, des de l'Associació dels Rellers de la Noguera Pallaresa i des de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, molta satisfacció perquè aquesta candidatura conjunta presentada per Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, juntament amb 40 associacions relleres per aquest nomenament com a patrimoni immaterial de la humanitat. Un reconeixement, com diuen, a aquest ofici mil·lenari i a tots aquells que el van practicar.
Gràcies, Tomàs. Bon dia. I Alcarràs optarà a 11 nominacions a la gala dels Premi Goya 2023. La pel·lícula de Carla Simón no és, però, la que opta a més estatuetes. Per davant té Asbestas amb 17 i Modelo 77 amb 16. Carla Simón és candidata a millor direcció i a millor guió i Alcarràs podria aconseguir el Goya millor pel·lícula i també opta a altres categories tècniques. Albert Bosch i Anna Otín han aconseguit les nominacions a millor actor i actriu revelació. La gala dels Premis Goya es farà l'11 de febrer a Sevilla. I actualment a Catalunya més de 33.000 persones conviuen amb la malaltia del VIH, el 90% de les quals estan en tractament. A partir d'avui es comença a subministrar als hospitals catalans un nou tractament d'acció prolongada contra aquest virus, tot i que la seva aplicació no serà fins l'any que ve. Avui, a més, s'ha presentat el Pacte Social contra la Discriminació per les Persones amb VIH, un pla que busca trencar amb l'estigma sobre aquestes persones a motiu del Dia Mundial contra el SIDA. I Creu Roja Ripoll torna a impulsar la campanya de recollida de joguines per evitar que cap infant es quedi sense regal aquest Nadal. Un esdeveniment solidari perquè tots els nens entre 0 i 12 anys tinguin un joc a aquestes festes. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Creu Roja torna a fer una crida a la col·laboració ciutadana per la canalla. Impulsa la recollida de joguines perquè cap nen es quedi sense un regal aquest Nadal. Demanen que les joguines estiguin noves, no siguin bèl·liques ni sexistes i que siguin educatives. L'entitat a Ripoll calcula que es necessiten joguines per fer uns 90 lots, tal com explica la coordinadora Sílvia Gallart.
Impliquen moltes joguines perquè solem posar-hi doncs, aquest estàndard que la Creu Roja Joventut ens marca, no? De 0 a 6 hi va un peluix, un llibre, un joc cooperatiu i un joc individual. I en els de 7 a 12 hi va el mateix, però canviem el peluix per aquest material escolar.
Aquesta campanya va dirigida a tots els municipis de la comarca, a excepció de la Vall de Camprodon, on Creu Roja Vall de Camprodon organitza els seus drets en joc, el nom que rep aquesta 30a edició. Des que es va començar amb aquesta recollida, cap nen de la comarca s'ha quedat sense joguina per Nadal.
I en esports, la selecció espanyola s'enfronta avui a les 8 del vespre al Japó en el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Qatar, decisiu per la classificació per als vuitens de final. Els homes de Luis Enrique, amb un empat, tenen garantit el passi i, en cas de victòria, ho faran com a primers de grup. La derrota i triomf de Costa Rica contra Alemanya ho deixaria fora del Mundial. I pel que fa al temps, baixada notable de les temperatures serà a partir del migdia, quan hi haurà possibles ruixats a la zona de l'Ebre i al Montsià. Tot i així, cel serè durant tot el dia al Pirineu i Prepirineu.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 1 de desembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dijous 1 de desembre, més enllà del Mundial masculí de Qatar, amb un emocionantíssim desenllaç ahir del grup C, amb un final feliç per a Messi i Lewandowski, i el partit que jugarà avui a Espanya contra el Japó, avui parlarem molt de bàsquet. Nikola Mirotić ha tornat a una convocatòria d'un partit del Barça, en aquest cas d'Eurolliga masculina, després de pràcticament 6 mesos sense fer-ho per lesió, una lesió al tendó d'Aquiles. Els blaugranes s'enfronten aquesta tarda a l'Alba de Berlín a Alemanya. En farem la prèvia i també avui torna la Lliga Femenina Endesa amb els tres equips catalans. El Barça Sant Feliu s'enfrontarà al València, tota una potència, a la Fonteta, mentre que el Cadí la Seu jugarà a la pista de l'actual líder, el Casademont Saragossa, i l'Espart Uni Girona rebrà a Fontejau a l'Araski de Vitòria, ja ho direm. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Mundial masculí de Qatar aquest vespre, la selecció espanyola, amb 6 catalans i 8 jugadors al Barça, ha d'acabar de certificar la classificació per als vuitens de final.
El combinat espanyol, líder del seu grup en 4 punts, es veurà les cares amb Japó, que en té 3. Veurem si juguen els blaugranes Gavi, que va acabar amb molèsties al partit contra Alemanya per un cop, i Sergio Busquets, que si veiés una targeta es perdria l'hipotètic partit de vuitens. Aquest Espanya-Japó començarà a les 8 del vespre.
A la mateixa hora que l'altre partit del grup, el que enfrontarà Alemanya amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, encara sense debutar, i Costa Rica.
Els alemanys són els que, a priori, ho tenen pitjor per classificar-se per a les eliminatòries, ja que només han sumat un punt. Costa Rica, en canvi, en té 3 aquesta tarda. També es decidirà el grup F. El Canadà, ja eliminada, s'enfronta al Marroc, que de moment és segon amb 4 punts. Els mateixos que Croàcia, que lidera el grup, i es veurà les cares amb la Bèlgica, que dirigeix el català Robert Martínez, que en té 3.
Per cert, en aquest Alemanya-Costa Rica hi ha un fet històric, el debut en una fase final d'un àrbitre femenina, o d'una àrbitre dona, en aquest cas la francesa Stéphanie Frappart, que xiularà aquest Alemanya-Costa Rica. I en la jornada d'ahir, també d'aquest Mundial, tancament emocionantíssim, com deien, del grup C, on s'han acabat classificant l'Argentina de Messi i la Polònia de Lewandowski.
Argentina va guanyar 2-0 a Polònia, malgrat que Messi va fallar un penal a la primera meitat i s'ha classificat com a primera de grup. A l'altre partit, victòria de Mèxic 2-1 contra l'Aràbia Saudita, que els deixa fora a tots dos, els mexicans, per un sol gol. Argentina s'enfrontarà als vuitens contra Austràlia, que va superar Dinamarca amb el blaugrana Christensen i el blanquiblau Braithwaite, que diuen adeu al Mundial. I Polònia ho farà contra la França de Dembélé i Koundé, que malgrat perdre ahir 1-0 contra Tunísia, s'ha classificat com a primera de grup.
I més enllà d'aquest Mundial, avui el Barça inaugura la primera botiga oficial del club a Madrid i ho ha fet penjant una provocadora pancarta amb el lema Raúl es culé, en referència a un dels davanters emblemàtics del club blanc. En bàsquet, el Barça ja és a Alemanya amb la gran novetat de Nikola Mirotić.
L'ala pivot montenegrí torna a convocatòria després de pràcticament mig any sense fer-ho per una lesió al tendó d'Aquiles. El Barça s'enfrontarà aquesta tarda a partir de 6:45 a l'Alba de Berlín a l'onzena jornada de l'Eurolliga masculina.
I avui també torna la Lliga Femenina Endesa després de l'aturada per les finestres FIBA.
A 6:45 el Barça Sant Feliuenc jugarà a la pista del vigent subcampió, el València. I a 7:00 l'Espart Unit Girona rebrà a Fontejau el Cuchabank Araski de Vitòria, mentre que el Cadí la Seu visitarà la pista de l'actual líder, el Casademont Saragossa.
En handbol, el Barça dona una victòria per acomiadar l'excapità Víctor Tomàs.
Ja penja del sostre del Palau la samarreta Víctor Tomàs amb el dorsal 8 després de l'homenatge que li va fer ahir al Barça després del partidàs de Champions masculina contra el Kiel. Els blaugranes es consoliden a la primera plaça del seu grup després de superar de 2 gols, 26-24, el conjunt alemany.
En waterpolo, el Sabadell acaba empatant i no pot sumar la primera victòria a la Champions masculina.
Els ballesans van acabar signant taules contra l'Spandau de Berlín en la segona jornada de la màxima competició continental, que també jugaven a casa, a Can Llong. Els dos equips es troben a la part baixa del grup després de sumar un punt en els dos primers partits.
I a l'Eurocup masculina, també de waterpolo, tocarà remuntar de la nova escullera.
El Club Natació Barcelona va perdre 13-10 a Sèrbia contra el Sàbac en l'anada dels vuitens de final de la segona competició europea. Els sanavistes, per tant, hauran de remuntar 3 gols el proper dimecres, 14 de desembre, en la tornada a casa.
Encara en waterpolo, la divisió d'honor masculina. Ahir en natació Terrassa va acabar superant sense complicacions el canoe a l'àrea olímpica per 16-8. I en la competició femenina acaba de començar el partit entre el Terrassa i el Tenerife Echeide, avançat de la 8a jornada. Ara mateix, com dèiem, 0-0 acaba de començar aquest partit.
També en aquesta divisió d'honor femenina, resultats d'ahir, victòria del Sant Feliu, 12-6, precisament contra el conjunt canari, el Tenerife, en un partit pendent de la tercera jornada. Hi ha partits avançats que es van disputar també ahir en el duel barceloní entre el Sant Andreu i el Mediterrani. Victòria per la mínima de les andreuenques, 10-9, i victòria clara amb golejada inclosa de l'actual líder, el Natació Sabadell, que es va desfer del Saragossa per 11-28.
En tenis taula, victòria del ser Robin Priscolascala a Madrid, que el manté a la part alta.
Els empordanesos van superar 1-4 al Parla a madrileny i se situen tercers a la classificació de la superdivisió masculina.
I un últim apunt, en hoquei patins, empat entre Tordera i Manlleu ahir al grup sud de l'hoquei Lliga Plata masculina.
Maresmencs i usonencs van empatar a 1 en un partit pendent de la segona jornada.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure retransmès per la xarxa aquest cap de setmana en clau esportiva, començant per avui mateix, perquè la xarxa retransmetrà la quarta gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català.
La cerimònia es podrà veure en directe a partir de les 7 de la tarda a la plataforma Xala i en diferit a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals. La gala d'entrega se celebrarà a les instal·lacions de l'INEFC de Barcelona. Els Premis Inclusius de l'Esport Català volen posar en valor el gran col·lectiu de persones que treballen per i amb la inclusió, i ho fan des d'un dels àmbits més eficaços per generar la integració, l'esport. Entre tots els projectes presentats han estat 10 els finalistes seleccionats, entre associacions, esportistes, esdeveniments, federacions i centres educatius d'arreu del territori, per rebre una beca.
Això serà avui, aquesta tarda, en directe per Xala i després de la nit en diferit per les televisions locals, i dissabte tindrem molt bàsquet, Sergi.
A les televisions locals i a Xala es podrà veure el partit de la Lliga Femenina 2 entre l'Advisoria Boet Mataró i l'Unilever Viladecans a partir de les 6 de la tarda, amb connexions amb 3 partits de Lliga EVA, el que enfrontarà l'Iversol Club Bàsquet Tarragona i el TNA Club Bàsquet Esparreguera, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet Club Bàsquet Quart Germans Cruz i el Barça B Pajarraco Club Bàsquet Sant Feliuenc.
Això serà dissabte i diumenge futbol, hoquei patins i més bàsquet.
Nova cita amb el futbol de la Tercera Federació diumenge al migdia a les televisions locals i a la plataforma Xala, amb el duel entre la Unió Esportiva Sants i la Unió Esportiva Tona a partir de 1:15. I ja a la tarda, hoquei lliga masculina amb un Garatge Plana Girona Finques Prats Lleida a les 4 i a les 6 més bàsquet amb el duel de Lep Plata entre el Briasol Club Bàsquet Salou i el Club Bàsquet Cornellà.
Dijous 1 de desembre comencem parlant de futbol. El Mundial Masculí de Qatar avui es tanca la jornada dels grups E i F. La selecció espanyola, amb 6 catalans i 8 jugadors del Barça, s'enfrontarà a partir de les 8 del vespre, hora catalana, al Japó. El combinat estatal parteix com a primer de grup amb 4 punts, mentre que els japonesos en sumen 3. A l'altre partit es veuran les cares Alemanya, que només té un punt, i Costa Rica, que també en suma 3. Per aquest Espanya-Japó sembla que ja estan plenament recuperats el Lorena Gavi, que va sortir amb molèsties per un cop en l'últim partit, i el jugador del Manchester City, Rodri. El seleccionador Luis Enrique assegura que no aniran a especular ni amb el resultat ni amb jugadors que juguin, ja sigui pel descans, les molèsties o les targetes. Recordem que Sergio Busquets ja en té una, i si fos un estat, avui es perdria aquests hipotètics vuitens de final. Escoltem Luis Enrique.
Pues me espero un partido complicado, como os he dicho. Yo creo que vamos a dominar el juego, pero ante una selección tan dinámica y tan versátil y que hemos visto que es capaz de replegarse y hacerlo bien, pero también es capaz de presionar alto, es decir, en función de cómo vaya el resultado, si el resultado del otro partido no es satisfactorio para ellos, pues pueden venir a presionarnos. Intuyo un partido muy abierto y nada más, espero que el partido podamos llevarlo a las zonas en las que nosotros somos una gran selección y conseguir ganar el partido sin especular.
Un Luis Enrique que aquí també li van preguntar per un altre blaugrana, Ansu Fati, que encara no ha jugat cap minut. El tècnic va confirmar que seria molt possible que algun dels 26 convocats que es quedés sense debutar en el Mundial.
Ansu Fati fue el último jugador en entrar en la lista, sin ninguna duda. De hecho, en la penúltima no vino. Traje 8 delanteros, quizás fue la posición en la que más dudas me planteó, si traer a Ansu o traer a otro compañero, pero tengo que decir que estoy encantado con lo que estoy viendo en los entrenamientos. Pero hay mucha competencia, tengo 8 delanteros que vuelan. Y este dato de 7 jugadores que todavía no han participado, para mí es una auténtica pena, porque merecen ya haber debutado los 8, pero no hay espacio para los 8. Alguno se quedará sin jugar un minuto, lamentablemente, lo siento.
A les 8 començarà aquest Espanya-Japó. A la mateixa hora, l'altre partit del grup entra Alemanya amb el Blaugrana Ter Stegen, veurem si debuta, i Costa Rica. A les 4 començaran els altres dos partits de la jornada. En aquest cas, el grup F, d'on sortiria el rival d'Espanya als vuitens. Canadà, ja eliminada, s'enfrontarà al Marroc, que suma 4 punts, els mateixos que Croàcia, que es veurà les cares amb la Bèlgica que dirigeix el català Robert Martínez, que en té 3. Pel que fa a la jornada d'ahir, emocionantíssima última jornada, sobretot el grup C, on finalment es van classificar l'Argentina de Messi i la Polònia de Lewandowski, malgrat perdre 2-0 contra els argentins. Polònia va començar la jornada com a primera de grup, amb un punt més que Argentina i l'Aràbia Saudita, i 3 més que Mèxic. Precisament, els mexicans van estar a punt de deixar fora els polonesos, ja que van guanyar 1-2 als àrabs i van quedar fora per un sol gol. De fet, durant força minuts, l'empat entre Polònia i Mèxic era total i la classificació es decidia per les targetes que havien vist un i altre equip. El seleccionador de Mèxic, l'exbronat Tata Martino, per cert, va acceptar la seva responsabilitat i va dimitir després del partit. A l'altre grup, el D, França va passant com a primera de grup, malgrat perdre contra Tunísia 1-0, i Austràlia va donar la campanada guanyant a Dinamarca i classificant-se pels vuitens. Dinamarca amb el Blaugrana Christensen titular i l'espanyolista Martin Braithwaite, que ahir no va ser titular, però sí que va jugar. Per tant, ja tenim definits 4 partits de vuitens de final, que arrencaran dissabte. Per una banda, el quadre als vuitens de final entre Països Baixos i Estats Units, d'una banda, i Argentina i Austràlia, de l'altra. I a l'altra banda del quadre s'enfrontaran per un lloc els quarts Anglaterra i Senegal, i a l'altra França contra Polònia. I més enllà d'aquest Mundial, en el futbol de casa nostra, el Lleida Esportiu té un principi d'acord amb Hisenda per saldar el deute amb l'organisme estatal. Els gestors del Lleida Esportiu han posat un notable a la seva gestió durant els primers 300 dies al capdavant del club, en una reobrença que ha tingut lloc avui mateix. Més detalls de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El passat 26 de gener, el grup liderat per Luis Pereira es va situar al capdavant del Lleida Esportiu en una situació crítica pel Club Blau i on la desaparició semblava cada cop més una realitat. 300 dies després, la gestió de l'entitat lleidatana ha fet balanç de tot allò que han tirat endavant i estan realitzant a dia d'avui. Vicente Javaloyes, director general del Lleida Esportiu, enviava, abans d'enumerar la feina feta durant aquest pràcticament primer any, el següent missatge.
Sembla que són tan importants que alguns obliden que hi ha altres clubs i dediquen tota la seva energia al Lleida Esportiu. I els escoltem denunciar que no hem pagat un jugador, que se n'ha anat el coordinador de la base, etc. Persones que pretenen que paguem fins i tot allò que no està documentat i provat. Algú ha perdut la confiança en els gestors actuals quan mai l'ha tingut. Per què serà?
I a partir d'aquí, i basant-se en el decàleg que van difondre un cop van arribar a la gestió de Lleida Esportiu, Javaloyes li posava més d'un set als 300 dies al capdavant del club.
Van començar abans d'arribar amb una alineació guanyadora. Hem fet una miqueta, possiblement subjectiva per a molts, de balanç sobre 10 punts, 10 puntos de el nivell de aconsellament de esta alineació d'estos 11 punts. La mitjana és 7,2.
Pel que fa als deutes actuals del club, s'ha exposat que a dia d'avui, tot i preveure sorpreses i aparicions de més deutes acumulats per l'anterior gestió, el Lleida Esportiu té un deute de 5.150.000 euros, el que implica que Luis Pereira, al capdavant de la direcció del club, ha pogut cobrir uns 800.000 euros del deute inicial. A més, s'ha explicat que el deute amb la Seguretat Social ja s'ha cobert i que ara s'està treballant i s'està anant pel bon camí amb Hisenda, ho explicava l'assessor jurídic del club, Marc Torres.
Si amb Seguretat Social vam parlar el 2 de febrer amb Hisenda el 3, sempre hem mantingut contacte amb ells. Podríem dir que tenim un principi d'acord. Falta algun fleco, perquè és tot bastant recent. Penseu que tenim el NIF des de meitats d'octubre, i fins que no hem pogut tindre això regularitzat, no hem pogut entrar en profunditat amb aquest tema. Jo diria que tenim un principi d'acord i que en els propers dies, màxim setmanes, ho tindrem tancat.
Entre d'altres qüestions, també s'ha presentat un esbós de la ciutat esportiva que vol tirar endavant el club, s'ha valorat la situació de la base del Lleida Esportiu i s'ha confirmat que a dia d'avui els gestors actuals del club blau tenen uns 40 processos judicials oberts.
Parlem ara de bàsquet. El Barça ja és a Alemanya, on aquesta tarda disputarà la 11a jornada de l'Eurolliga masculina a la pista de l'Alba de Berlín. I ho farà amb la gran novetat de la gran estrella del conjunt blaugrana, Nikola Mirotić, que torna a una convocatòria mig any després, havent superat la lesió al tendó d'Aquiles. El tècnic Sara Jasikevičius, això sí, deia que s'havia de tenir paciència amb la tornada del Montenegrí.
En teoria està entrenant, està en condicions de jugar i, bueno, serà un poc de última hora, ¿no? Ahora mismo tenemos que ser pacientes con él. Él empieza, como decir, su propia pretemporada casi, ¿no? Está a este nivel. Claramente es un jugador que echamos de menos mucho, que necesitamos, pero no hay que volverse loco, ¿eh? Entrenar es una cosa y jugar partidos de Euroliga es otra. Vamos a tener mucha paciencia con él, vamos a ir poco a poco.
Aquest Alba de Berlín-Barça començarà a 6:45 de la tarda. El Barça, que tornarà a jugar dissabte a la pista d'Obradoiro. També tindrem dissabte un Baxi Manresa Joventut de Badalona i diumenge el Bàsquet Girona rebrà el Rio Breogán. I avui torna la Lliga Femenina Endesa després de l'aturada per les finestres FIBA amb la novena jornada al complet. A 8:45, un dels partits que obrirà la jornada serà el València-Barça-Sant Feliu. Les blaugranes recent ascendides buscaran ampliar els seus grans números en la seva primera temporada a la màxima categoria contra un dels grans, el vigent subcampió d'aquesta Lliga. Escoltem el tècnic Isaac Fernández.
Bueno, són d'aquells partits que en els que et dones compte quan puges a Lliga Femenina, no? L'escenari, la Fonteta i el tros de roster que tenen, no? Alba Torrents, que era el Casa, Raquel Carrera, Gulic, un tros d'equip. Llavors hi ha molts focus de notació. Segurament és la primera vegada que ens trobem amb un equip amb tants focus a controlar. Llavors el nivell nostre de concentració ha de ser molt alt. Són d'aquells partits on tu has d'estar molt bé i intentar trobar-li el punt a l'equip contrari. I, bueno, òbviament estem sent competitius cada dia i la idea és anar a València a 0.
Les del Baix Llobregat arriben a la part alta de la classificació amb 5 victòries i 2 derrotes. Les valencianes sumen una derrota més. Recordem que encara s'ha de jugar el partit pendent entre l'Esperon i Girona i el Barça-Sant Feliuenc. De moment, avui, a 8:45, València-Barça-Sant Feliuenc, i a les 8 jugaran els altres dos catalans de la categoria. El Cadí la Seu visita la pista de l'actual líder, el Casademont Saragossa, un escenari aquest pavelló Príncipe Felipe, on les urgellenques van estar a punt de guanyar a l'Eurocup, on comparteixen grup amb les aragoneses. El tècnic Jordi Acero ha explicat que el club treballa en la incorporació d'un nou fitxatge per completar la plantilla. Un Jordi Acero que també ha anat a la dificultat del partit d'avui.
Estem treballant per portar una jugadora que ens ajudi, que ens doni aquesta energia, aquest bàsquet que necessitem per ser més sòlides. I respecte a com afrontem amb 10 jugadores, doncs ho afrontem amb totes elles amb molta il·lusió, amb ganes d'afrontar aquests reptes fins que siguem aquestes 10 jugadores, amb fent fortes com a grup, com estàvem fent l'últim mes de competició. Els partits contra Saragossa sempre són durs, i més a la seva pista, que hi ha un bon ambient al pavelló de Príncipe Felipe. És un equip que està treballant molt bé aquesta temporada, han tingut sort també amb alguns resultats, que això també els ha donat aquesta confiança. Vam jugar allà fa un mes, vam competir fins a l'últim segon, doncs anem amb aquesta mentalitat.
A les 8, Saragossa-Cedis. A la mateixa hora, l'Esperon i Girona rebrà a Fontejau el CaixaBank Araski de Vitòria. El primer partit d'un desembre frenètic amb 11 partits entre Lliga i Eurolliga. De fet, el Cadí la Seu també en jugarà 9, comptant l'Eurocup. En tot cas, per aquest Unigirona-Araski d'avui, Bernat Canut compta en la plantilla al complet, tot i que el nou fitxatge Britney Skies està pendent del transfer per poder debutar. Més detalls de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
L'Espar Girona acabarà el desembre amb la llengua fora. Aquest vespre, l'equip reprendrà la Lliga a casa contra l'Araski en el primer dels 11 partits que jugarà d'aquí a final d'any. La bona notícia és que la finestra FIBA ha permès recuperar les lesionades Drame i Cornelius i a més reforçar la plantilla amb el fitxatge de Britney Sykes. L'entrenador Bernat Canut assegura que necessitarà comptar amb totes les jugadores de la plantilla per superar aquesta marató de partits.
Les rotacions, no, seran molt, han de ser molt importants. Hem de confiar en totes les jugadores i totes les jugadores han d'estar preparades per jugar, perquè totes tindran possibilitats i han de rendir, no?
I avui el rival les exigirà. L'Araski és expert en complicar els partits als grans. De fet, aquesta temporada el València ja ha estat víctima del conjunt basc. El partit es juga avui a Fontejau a les 8 del vespre.
En waterpolo, la Champions masculina, empat a 9 ahir del Club Natació Sabadell a Can Llong contra l'Spandau de Berlín. El conjunt ballesà es va refer després d'un mal inici en què els alemanys es van avançar 0-3, però no van aconseguir que hagués estat la primera victòria a la màxima competició continental. La crònica des de Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
L'equip femení de l'Astral Club Natació Sabadell es va imposar de manera clara a l'Escuela de Zaragoza per 11-28. Les de David Palma, que segueixen invictes a la Lliga, es veien les cares amb un rival de la part baixa i que encara no ha pogut sumar cap victòria en el que portem de temporada. El tècnic de la Sabadellenca es va aprofitar per deixar algunes de les waterpolistes més importants de l'equip a casa, pensant sobretot en l'estrena a la Champions de la setmana vinent. Irene González, amb 5 gols, i Irene Casado, amb 4, van ser les màximes golejadores a la victòria de la piscina de les aragoneses.
Gràcies, Oriol. Això pel que fa a això està, hem escoltat la crònica del Sabadell femení, en aquest cas. Això a la Champions, com dèiem, el Sabadell va empatar. A l'Eurocup, derrota de 13-10 del Club Natació Barcelona a Sèrbia, en l'anada dels vuitens de final de la segona competició europea contra el SAVAC. Els sanavistes hauran de remuntar a la nova escollera el proper 14 de desembre, d'aquí a dues setmanes, si vol seguir viu en aquesta Eurocup. I encara en waterpolo, a la divisió d'honor masculina, ahir la Natació Terrassa va acabar superant sense complicacions el Canoe, a l'àrea olímpica per 16-8, i en la competició femenina fa una estona ha començat el partit entre el Terrassa i el Tenerife Cheide, avançat de la vuitena jornada. Seguint-lo tenim el company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, molt bon dia, com va el partit?
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs estem inversos ja en el segon quart, 4 minuts, 23 segons per arribar al descans. Continua l'avantatge clar i contundent del Terrassa per 6-1 davant el Cheide. El parcial del primer quart ha estat de 4-1. Per tant, victòria de moment còmoda del conjunt de Xavi Pérez.
Gràcies, Miqui. Com sentíem, 6-1 guanyar el Terrassa. Per tant, de moment, molt encarrilat aquest partit contra l'Echeide. També en aquesta divisió femenina, divisió d'honor femenina, resultats d'ahir, victòria del Sant Feliu 12-6, precisament contra el conjunt canari, contra el Tenerife, en un partit pendent de la tercera jornada. Hi ha partits avançats que es van disputar també ahir en el duel Barcelona entre el Sant Andreu i el Mediterrani, victòria per la mínima de les andreuenques, 10-9, i victòria clara amb golejada inclosa d'actual líder en natació Sabadell, que es va desfer del Saragossa per 11-28. En handbol, homenatge pràcticament rodó ahir del Barça per excapità Víctor Tomàs, la samarreta del qual amb el dorsal 8 ja penja del Palau, el Barça que va guanyar de 2 al Kiel en el partit que va precedir aquest homenatge, Barça 26, Kiel 24.
En les grans ocasions, el culer, el barcelonista, el Palau sempre respon, i avui ha sigut un plaer veure el Palau així com jo feia anys que no el veia, i gràcies a tots per haver ajudat a l'equip a aconseguir una victòria com aquesta.
Aquest era Víctor Tomàs agraint a l'afició al Palau Blaugrana després d'aquest homenatge i després d'aquesta victòria de 2 de la Champions entre el Barça i el Kiel. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Oriol Colomín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Cada estació ens aporta aliments diferents segons les nostres necessitats i per tal de mantenir la salut a cada època de l'any. A l'estiu trobem fruita i verdura amb força contingut d'aigua per refrescar-nos i hidratar-nos. Ara a l'hivern, en canvi, necessitem aliments que ens escalfin i reforcin el nostre organisme i sistema immunològic. Per tant, hem d'escollir aliments de proximitat per reduir l'impacte mediambiental i de temporada perquè seran més frescos, és a dir, menys temps en cambres, conservaran millor el seu gust i textura original, que si els consumim en altres moments de l'any, no seran tan cars i, a més, ens proporcionaran els nutrients que el nostre organisme necessita. Quins són els que podem trobar a l'hivern? És l'estació més freda de l'any i necessitem donar energia al nostre cos. Per això, és el moment on abunden els tubercles de sabor dolç i rics en midó, com la patata o el moniato, i les arrels, com el rave, la pastanaga, el nap, la xiribiola, remolatxa, ideals pels caldos, cremes, purés, ratllats en amanida o en forma de xips al forn. Són iguals importants les verdures de fulla verda, com els espinacs, bledes, enciam full de roure, endívies, api, porro o el fonoll, que ens ajudaran a elaborar brous depuratius i diurètics o a fer amanides tèbies. També les carxofes i les crucíferes, com tota la família de les cols, el bròcoli o la coliflor, que ens aportaran vitamines del grup B, la A i la C, minerals com el calci o el potassi, la fibra i d'altres components protectors. I no us oblideu d'omplir els plats de colors groc-taronja per assegurar els carotenoids presents en les pastanagues, carbasses o moniatos. I si parlem de fruites, quines ens ofereix la terra? Doncs és el millor moment dels cítrics, que són fonts interessants de vitamina C per tonificar el sistema immune. En són exemples la taronja, la mandarina, la llimona, l'aranja o el kiwi. Però també trobareu pomes que ens ajudaran a mantenir a ratlla el colesterol i a nodrir la microbiota. Si no us venen de gust crues, també podeu optar per fer compotes casolanes o al forn amb un polsim de canyella. No us oblideu que cada pot principal, les verdures i les hortalisses hi han de ser presents i, com a mínim, ocupar la meitat del volum del plat que menjarem. En quant a les fruites, les podeu consumir en qualsevol moment, per esmorzar, per picar mig matí o mitja tarda o per després de dinar o sopar, evitant així fer altres postres més calòrics i poc nutritius.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 1 de desembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 1 de desembre, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, del qual també en parlarem una mica, el futbol de casa nostra no s'ha aturat i la xarxa retransmetrà diumenge un nou partit de tercera federació d'aquest grup 5 del grup català, en aquest cas el Sants-Tona. En parlarem amb el tècnic del conjunt barceloní Borja López. I també parlarem i molt de bàsquet. Avui el Barça juga a Alemanya, a la pista de l'Alba de Berlín, partit d'Eurolliga masculina, amb la principal novetat de Nikola Mirotić, la gran estrella del conjunt blaugrana, que torna a una convocatòria després de gairebé mig any sense fer-ho per lesió. I també avui comença a reprèn, volíem dir, la Lliga Femenina Andesa amb els tres catalans. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en l'esport de casa nostra i d'on està pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
Ara sí, els titulars en futbol, amb el Mundial Masculí de Qatar. Aquest vespre, la selecció espanyola, amb 6 catalans i 8 jugadors del Barça, s'ha d'acabar de certificar, ja ho direm, la classificació per als vuitens de final.
El combinat espanyol, líder del seu grup en 4 punts, es veurà les cares amb Japó, que en té 3. Veurem si juguen els blaugranes Gavi, que va acabar amb molèsties al partit contra Alemanya per un cop, i Sergio Busquets, que si veies una targeta es perdria l'hipotètic partit de vuitens. Aquest Espanya-Japó començarà a les 8 del vespre.
A la mateixa hora que l'altre partit del grup, el que enfrontarà l'Alemanya amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, encara sense debutar, i Costa Rica.
Els alemanys són els que, a priori, ho tenen pitjor per classificar-se per a les eliminatòries, ja que només han sumat un punt. Costa Rica, en canvi, en té 3. Aquesta tarda també es decidirà el grup F. Canadà, ja eliminada, s'enfronta al Marroc, que de moment és segon amb 4 punts. Els mateixos que Croàcia, que lidera el grup, ja es veurà les cares amb la Bèlgica, que dirigeix el català Robert Martínez, que en té 3.
I en la jornada d'ahir, tancament emocionantíssim del grup C, on ja s'ha classificat l'Argentina de Messi i la Polònia de Lewandowski.
Argentina va guanyar 2-0 a Polònia, malgrat que Messi va fallar un penal a la primera meitat, i s'ha classificat com a primera de grup. A l'altre partit, victòria de Mèxic, 2-1 contra l'Aràbia Saudita, que els deixa fora a tots dos els mexicans per un sol gol. Argentina s'enfrontarà als vuitens contra Austràlia, que va superar Dinamarca amb el blaugrana Christensen i el blanc i blau Braithwaite, que diuen adeu al Mundial, i Polònia ho farà contra la França de Dembélé i Koundé, que malgrat perdre-hi 1-0 contra Tunísia, s'ha classificat com a primera de grup.
I més enllà d'aquest Mundial, avui el Barça ha inaugurat la primera botiga oficial del club a Madrid i ho ha fet penjant una provocadora pancarta amb el lema Raúl es culé, en referència a un dels davanters emblemàtics del club blanc, Raúl González. En bàsquet, el Barça ja és a Alemanya amb la gran novetat de Nikola Mirotić.
La pivot montenegrí torna a una convocatòria després de pràcticament mig any sense fer-ho per una lesió al tendó d'Aquiles. El Barça s'enfrontarà aquesta tarda a partir de 6:45 a l'Alba de Berlín en l'onzena jornada de l'Eurolliga masculina.
I avui torna la Lliga Femenina Andesa després de l'aturada per les finestres FIBA.
A 6:45 el Barça Sant Feliuenc jugarà a la pista del vigent subcampió, el València, ja a les 8, Esparun i Girona rebrà a Fontejau el CaixaBank Araski de Vitoria. Mentre que el Cadí la Seu visitarà la pista de l'actual líder, el Casademont Saragossa.
En handbol, el Barça dona una victòria, una important victòria per acomiadar l'excapità Víctor Tomàs.
Ja penja del sostre del Palau Blaugrana la samarreta de Víctor Tomàs amb el dorsal 8 després de l'homenatge que li va fer ahir al Barça després del partidàs de Champions masculina contra el Kiel. Els blaugranes es consoliden a la primera plaça del seu grup després de superar de 2 gols, 26 a 24, al conjunt alemany.
En waterpolo, el Sabadell acaba empatant i no pot sumar la primera victòria a la Champions masculina.
Els ballesans van acabar signant taules contra l'Espandau de Berlín en la segona jornada de la màxima competició continental, que també jugaven a casa, a Can Llong. Els dos equips es troben a la part baixa del grup després de sumar un punt en els dos primers partits.
I a l'Eurocup masculina tocarà remuntada a la nova escullera.
El Club Natació Barcelona va perdre 13 a 10 a Sèrbia contra el Sabac en l'anada dels vuitens de final de la segona competició europea. Els sanavistes, per tant, hauran de remuntar 3 gols el proper dimecres 14 de desembre en la tornada a casa.
En cano waterpolo, la divisió nord masculina, ahir el Natació Terrassa va acabar superant sense complicacions el canoe a l'àrea olímpica per 16 a 8 i en la competició femenina també victòria de moment sense dubtes d'acabar fa una estona començat, a la 1 ha començat el partit entre el Terrassa i el Tenerife Echeide, de moment en aquest partit avançat de la 8a jornada guanya les terrassenques per 7 a 1.
També en aquesta divisió d'honor femenina, resultats d'ahir, victòria del Sant Feliu 12 a 6, precisament contra el conjunt canari, el Tenerife, en un partit pendent de la tercera jornada, i en partits avançats que van disputar també ahir en el duel barceloní entre el Sant Andreu i el Mediterrani, victòria per la mínima de les andreuenques 10 a 9 i victòria clara, amb golejada inclosa, de l'actual líder en Natació Sabadell, que es va desfer del Saragossa per 11 a 28.
En tenis taula, victòria del Cerro Vinprisco l'Escala ahir a Madrid, que el manté a la part alta.
Els empordanesos van superar 1-4 al Parla madrileny i se situen tercers a la classificació de la superdivisió masculina.
En hoquei patins, el Club Patí Vilafranca ja té nou entrenador. Es tracta del sadurnidenc Toni Aranda, que agafa el relleu de Toni Porta, que deixava el càrrec el passat dilluns. El nou tècnic ha estat segon del Noia, entrenador també de l'Igualada femení i director esportiu del Calafell, entre d'altres. Els vilafranquins, recordem, no han sumat cap punt encara en les 8 primeres jornades de l'hoquei lliga masculina. I un últim punt, també en hoquei patins, empat entre Tordera i Manlleu ahir al grup sud de l'hoquei lliga plata masculina.
Maresmencs i usonencs van empatar a un en un partit pendent de la segona jornada.
I és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana. Retransmès per la xarxa en clau esportiva, començant per avui mateix, perquè la xarxa retransmetrà la quarta gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català, Sergi.
La cerimònia es podrà veure en directe a partir de les 7 de la tarda a la plataforma Xala i en diferit a partir de 2:15 a la nit, de la nit a les televisions locals. La gala d'entrega se celebrarà a les instal·lacions de l'INEFC de Barcelona, als Premis Inclusius de l'Esport Català, que volen posar en valor el gran col·lectiu de persones que treballen per i amb la inclusió. I ho fan des d'un dels àmbits més eficaços per generar integració, l'esport. Entre tots els projectes presentats, han estat 10 els finalistes seleccionats, entre associacions, esportistes, esdeveniments, federacions i centres educatius d'arreu del territori per rebre una beca.
Això serà avui. Dissabte tindrem molt bàsquet, Sergi.
A les televisions locals i a Xala es podrà veure el partit de la Lliga Femenina 2 entre l'Advisoria Boet Mataró i l'Unilever Viladecans a partir de les 6 de la tarda, amb connexions amb 3 partits de Lliga EVA, el que enfrontarà l'Ibersol Club Bàsquet Tarragona i el TNA Club Bàsquet Esparreguera, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, Club Bàsquet Quart Germans Cruz i el Barça B, Pajarraco, Club Bàsquet Sant Feliuenc.
Això serà dissabte i diumenge, futbol, hoquei patins i també bàsquet.
Nova cita amb el futbol de la Tercera Federació, diumenge al migdia a les televisions locals i a la plataforma Xala, amb el duel entre la Unió Esportiva Sants i la Unió Esportiva Tona a partir de 2:15. I ja a la tarda, hoquei lliga masculina amb Garatge Plana Girona, Finques Prats Lleida, a les 4 i a les 6, més bàsquet, amb el duel de l'Ep Plata entre el Brissasol Club Bàsquet Salou i el Club Bàsquet Cornellà.
Ladies and Dijous 1 de desembre comencem parlant de bàsquet. El Barça ja és a Alemanya, on aquesta tarda disputarà l'onzena jornada de l'Eurolliga masculina a la pista de l'Alba de Berlín. I ho farà amb la gran novetat de la gran estrella del conjunt blaugrana, Nikola Mirotić, que torna a una convocatòria mig any després, havent superat ja la lesió al tendó d'Aquiles. El tècnic serà Jesse Queixos, això sí, deia que s'havia de tenir paciència amb la tornada del montenegrí.
En teoria està entrenant, està en condicions de jugar i, bueno, serà un poc de última hora, no? Ara mismo tenemos que ser pacientes con él. Él empieza, como decir, su propia pretemporada, casi, ¿no? Está a este nivel. Claramente es un jugador que echamos de menos mucho, que necesitamos, pero no hay que volverse loco, ¿eh? Entrenar es una cosa y jugar partidos de Euroliga es otra. Vamos a tener mucha paciencia con él, vamos a ir poco a poco.
Pel que fa al rival d'avui, aquest Alba de Berlín arriba a la part baixa de la classificació d'aquesta Eurolliga amb 3 victòries i 7 derrotes. Una classificació que és enganyosa, segons assegura Jessica Beixus.
Lo mejor que los chicos podría hacer es creer a nosotros como staff, ¿no? Que esto 3-7 de ellos es muy, muy, muy engañoso, ¿eh? Muy engañoso. Yo creo que lleva ya 4 o 5 años en el mismo sistema. Lleva el segundo año con el mismo entrenador. Solo ha cambiado un jugador respecto al año pasado. Sus números están muy bien, sobre todo en ataque, en defensivos también está muy bien, y estos números no mienten. A veces a principio de temporada se juega muchos partidos fuera o algo así, y la clasificación es un poco engañosa.
Aquest Alba de Berlín-Barça començarà a 6:45 de la tarda. El Barça, que tornarà a jugar dissabte a la pista d'Obradoiro, també dissabte tindrem un duel català. Baxi Manresa-Joventut de Badalona, i diumenge el bàsquet Girona rebrà el Rio Breogán a Fontajau. I avui torna la Lliga Femenina Andesa després de l'aturada per les finestres FIBA amb la novena jornada al complet. A 7:45, un dels partits que obrirà la jornada serà el València-Barça-Sant Feliuenc. Les blaugranes recent ascendides buscaran ampliar els seus grans números a la seva primera temporada de la màxima categoria contra un dels grans, el vigent subcampió d'aquesta Lliga, aquest València. La bé des de Ràdio Sant Feliu, Raül Zambrano.
Després de l'aturada per seleccions, gran partit pel Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc, que visita una de les grans pistes de la competició. El conjunt blaugrana juga aquesta tarda a partir de 7:45 el partit corresponent a la novena jornada de la Lliga Femenina Andesa. Els dos equips arriben amb bona dinàmica, amb 3 victòries consecutives a la primera divisió. El tècnic blaugrana, Isaac Fernández, valora l'enfrontament.
Un tros d'equip, llavors hi ha molts focus de notació, segurament és la primera vegada que ens trobem amb un equip amb tants focus a controlar, llavors el nivell nostre de concentració ha de ser molt alt, són d'aquells partits on tu has d'estar molt bé i intentar trobar-li el punt a l'equip contrari, i bueno, òbviament estem sent competitius cada dia, i la idea és anar a València a ser-ho. Si tenim capacitat de fer-ho o no, doncs bueno, això també juguen elles i ho veurem.
Les catalanes són 6 amb 5 victòries, 2 derrotes, i tenen un partit pendent de la segona jornada contra l'Uni Girona, que es disputarà el 6 de desembre al pavelló Juan Carlos Navarro. Les valencianes són 5 amb 5 triomfs i 3 derrotes. Per tant, és un partit clau per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Es podrà seguir per Teledeporte a partir de 7:45 del vespre.
Gràcies, Raül. Les del Baix Llobregat arriben a la part alta, com dèiem, de la classificació. 5 victòries i 2 derrotes. De moment, avui a 7:45, com dèiem, València, Barça, Sant Feliuenc. I a les 8 jugaran els altres dos catalans de la categoria. L'Espart Unir Girona rebrà Fontajau el CaixaBank Araski de Vitòria, el primer partit d'un desembre frenètic amb 11 partits entre Lliga i Eurolliga. De fet, el Cadí la Seu, ara en parlarem, també en jugarà 9, comptant l'Eurocup. En tot cas, per aquest Unir Girona Araski d'avui, Barrancano compta amb la plantilla al complet, tot i que el nou fitxatge Britney Skies està pendent del transfer per poder debutar, un Barrancanut que avisava de la perillositat del partit d'avui.
Amb aquest calendari d'Eurolliga i Lliga fa que arribes als partits a vegades amb cansament, a vegades amb alguna jugadora despistada, a vegades amb ratxa de partits consecutiva molt alta, i per tant sí, és perillós, primer de tot perquè té molt bones jugadores, té una gran entrenadora i ens posarà les coses complicades, llavors hem de començar el partit i fer un bon partit, estar en un bon nivell per treure'l.
Avui a les 8, Unir Girona Araski, i a la mateixa hora a les 8, el Cadí la Seu visita la pista de l'actual líder, el Casa de Montsaragossa, un escenari, aquest pavelló Príncipe Felipe, on les urgellenques ja van estar a punt de guanyar l'Eurocup, on converteixen grup amb les aragoneses. El club, que encara està a l'espera a la resolució de la queixa que va interposar sobre aquell polèmic triple fora de temps que va provocar la derrota de les catalanes contra el Guernica, també treballa en la incorporació d'un nou fitxatge per completar la plantilla. La prèvia d'aquest Saragossa Cedis és de UAU i de Ràdio, Sergi Guiu.
Una novena jornada de competició que apareix en escena després de l'aturada per
les finestres FIBA, amb un Cadireçau que hi arriba sense Taylor Coanen i que ja no forma part dels Cedis, i amb una situació de la plantilla sobre la qual l'entrenador Jordi Cero en feia la següent radiografia.
Bé, les jugadores que han estat amb les seves seleccions doncs han fet el seu treball pertinent amb els seus equips, amb les seves seleccions, tant a nivell d'entrenaments com de partits, i bé, han arribat físicament bé, per tant, ja és molt en aquest aspecte. Sí que són les jugadores que han pogut descansar menys, però bé, també la lectura positiva és que han seguit en dinàmica d'entrenaments i han arribat sanes totes. Les jugadores que no tenien seleccions, doncs bé, la setmana passada ja vam treballar 3 dies amb elles, la Giu també ja va arribar d'Estats Units, per tant estem amb les 10 jugadores en bones condicions per afrontar el doble repte d'aquesta setmana.
El retorn, com deia, més davant l'actual líder de la Lliga Femenina Endesa, el Casa de Montsaragossa, un equip més que conegut pel Cadireçau i que, segons Jordi, a Cero seguirà sent un partit com els altres davant les aragoneses.
Sí, i sabem que els dos últims anys, no, els partits contra Saragossa sempre són durs, i més a la seva pista, que hi ha un bon ambient al pavelló de Príncipe Felipe. Sabem que serà un rival complicat, recuperen a Vega Jimeno després d'un mes d'estar de baixa, han fitxat una jugadora americana interior també. És un equip que està treballant molt bé aquesta temporada, han tingut sort també amb alguns resultats, que això també els ha donat aquesta confiança, ben entrenats per en Carlos Cantero. Llavors, bueno, sabem que serà un repte difícil. Vam jugar allà fa un mes, vam competir fins a l'últim segon, vam tenir opcions de treure el partit, doncs anem amb aquesta mentalitat.
El partit dona el tret de sortida al pavelló en Príncipe Felipe avui, a les 8 del vespre.
Parlem ara de futbol. El Mundial Masculí de Qatar avui es tanca la jornada dels grups E i F. La selecció espanyola, amb 6 catalans i 8 joves del Barça, s'enfrontarà a partir de les 8 del vespre, hora catalana, al Japó. El combinat estatal parteix com a primer de grup amb 4 punts, mentre que els japonesos en sumen 3. A l'altre partit es veuran les cares a Alemanya, que només té 1 punt, i Costa Rica, que també en té 3. Per aquest Espanya-Japó, sembla que ja estan plenament recuperats el Lorena Gavi, que va sortir amb molèsties de fer un cop a l'últim partit, i el jugador del Manchester City, Rodri, també amb molèsties. El seleccionador Luis Enrique assegura que no aniran a especular ni amb el resultat ni amb els jugadors que juguin, ja sigui pel descans, les molèsties o les targetes. Recordem que Sergio Busquets ja en té una, i si fos amonestat avui es perdria els hipotètics 8ens. Escoltem Luis Enrique.
Pues me espero un partido complicado, como os he dicho. Yo creo que vamos a dominar el juego, pero ante una selección tan dinámica y tan versátil, y que hemos visto que es capaz de replegarse y hacerlo bien, pero también es capaz de presionar alto, es decir, en función de cómo vaya el resultado, si el resultado del otro partido no es satisfactorio para ellos, pues pueden venir a presionarnos. Intuyo un partido muy abierto y nada más, espero que el partido podamos llevarlo a las zonas en las que nosotros somos una gran selección y conseguir ganar el partido sin especular.
A les 8 començarà aquest Espanya-Japó. A la mateixa hora, l'altre partit del grup entre Alemanya, amb el Lorena Ter Stegen, veurem si debuta, i Costa Rica, amb un arbitratge històric de la francesa Stéphanie Frappart, la primera dona que arbitrarà un partit de la fase final d'un Mundial Masculí de Futbol. De fet, la tripleta arbitrada al complet d'aquest partit serà femenina. A les 4 començaran els altres dos partits de la jornada, en aquest cas del grup F, d'on sortiria el rival d'Espanya als 8ens. Canadà, ja eliminada, s'enfrontarà al Marroc, que suma 4 punts, els mateixos que Croàcia, que es veurà les cares amb la Bèlgica, que dirigeix el català Robert Martínez, que en té 3. Pel que fa a la jornada d'ahir, emocionantíssima última jornada, sobretot al grup C, on finalment es van classificar l'Argentina de Messi i la Polònia de Lewandowski, malgrat perdre 2-0 contra els argentins. Polònia va començar la jornada com a primera de grup, amb un punt més que l'Argentina i l'Aràbia Saudita, i 3 més que Mèxic, i precisament els mexicans van estar a punt de deixar fora els polonesos, ja que van guanyar 1-2 als àrabs i van quedar fora per un sol gol. De fet, durant força minuts, l'empat entre Polònia i Mèxic era total, i la classificació es decidia per les targetes que havien vist un i altre equip. El seleccionador de Mèxic, per cert, l'explorador Tata Martino, va dimitir després del partit. I a l'altre grup, el D, França va acabar passant com a primera malgrat perdre contra Tunísia 1-0, i Austràlia va donar la campanada guanyant Dinamarca per classificar-se pels 8ens. I, per tant, ja tenim definits 4 partits de 8ens de final, que arrencaran dissabte. Per una banda, el del quadre, els 8ens de final entre els Països Baixos i els Estats Units, d'una banda, i Argentina i Austràlia de l'altra. I a l'altra banda del quadre s'enfrontaran per un lloc als quarts Anglaterra i Senegal, i França contra Polònia. I més enllà d'aquest Mundial, continua el futbol de casa nostra, i aquest diumenge podrem veure per les televisions locals i per la plataforma de Xala el duel entre la Unió Esportiva Sants i la Fundació Unió Esportiva Tona. Per parlar, tenim el telèfon d'aquest partit a l'entrenador del conjunt barceloní, Borja López. Borja, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
L'equip arriba després de guanyar, però encara en zona de descens, tercer per la cua. Com afronteu aquest partit contra el Tona?
Bueno, l'afrontem amb moltes ganes. Venim d'una victòria important al Camp de la Grava la setmana passada, i bueno, la idea és intentar allargar aquesta ratxa i començar a ser una mica regulars.
Ara et pregunto pel rival, per aquest Tona, però quin tipus de partit t'esperes?
m'espero un partit molt igualat. El Tona és un equip que ha començat la competició a un nivell molt alt, porta una dinàmica molt bona, té una base de jugadors importants de la temporada passada, l'ascens a tercera, i s'ha reforçat molt bé amb jugadors ja contrastats a la categoria, inclús algun de categoria superior, amb la qual cosa serà un partit difícil, com tots. Intentarem posar de la nostra part i intentar portar el partit a on ens interessi més per poder guanyar.
Ara sí, pel que fa a aquest Tona, què és el que més us preocupa i què ha de fer el Sants per guanyar?
Bueno, em preocupa moltes coses. La veritat que és un equip amb les idees molt clares, amb molt de talent, molts jugadors, sobretot a la part de davant, que estan en un gran moment de forma, com el Marroquet, el Didac Serra, que estan veient porteria amb facilitat. I bueno, intentarem, pues, amb les nostres armes, intentar contrarrestar-los, intentar fer-los mal per poder competir i emportar-nos al partit.
Suposo que, més enllà de que ha començat una mica irregular la temporada, jugar a casa també és un factor important.
Sí, bueno, al final és una base que tenim que jugar nosaltres, intentar fer-nos fora a casa, intentar ser regulars, intentar treure el màxim de punts com a local. A partir d'aquí, pues, quan menys punts traiem com a local, pues, més a prop estarem d'aconseguir la salvació.
Ara et pregunto per objectius, però deixa'm preguntar-te també per la igualtat d'aquest grup 5 de tercera federació. Ja fa anys que hi ha molta igualtat, que qualsevol equip sembla que pot guanyar qualsevol. És veritat que sobretot l'Europa, també el Sant Andreu, estan més destacats al capdavant de la classificació, però vosaltres mateixos, per exemple, vau guanyar a l'Europa ara fa unes setmanes, que semblava intractable.
Sí, bueno, a diferència de l'any passat, per exemple, i de l'anterior, crec que la diferència és que tots els equips sumen. Vull dir, no hi ha cap rival que estigui una mica despenjat, sinó que tothom és molt competitiu, tothom posa les coses molt difícils i cada partit és una història molt diferent. Vull dir que al final pots guanyar el líder i pots perdre amb el colista. A partir d'aquí, pues, tenim que donar-li valor a cada partit cada setmana, perquè cada partit és molt important. I bueno, a partir d'aquí intentar trobar la regularitat per continuar en aquesta bona ratxa.
Acabo. Ara sí, com deies, entenc que l'objectiu, després d'aquest inici de temporada una mica estrany, en què fins a l'últim moment no sabíeu si competiríeu a tercera o a primera catalana, entenc que l'objectiu és de permanència.
Sí, evidentment. El nostre objectiu és anar partit a partit, intentar cada diumenge competir al màxim, que l'equip vagi creixent a nivell individual i a nivell col·lectiu, i bueno, intentar, pues, salvar-nos lo abans possible. Però ja et dic, és una categoria molt complicada. Si a això li afegeix tot el que va passar a l'estiu, que ens va condicionar bastant a l'hora de fer la plantilla, pues, té encara més dificultat. Encara així, sempre dic que no vull que sigui una excusa, sinó som el que som, ho tenim clar. I a partir d'aquí tenim que intentar treure el màxim rendiment als jugadors que tenim. Tenim bona plantilla, tenim una plantilla que a poc a poc ja es va adaptant a lo que és la tercera divisió. I bueno, continuem en aquesta línia, ascendent, en aquest procés nostre tan especial, per ser cada dia més competitius.
De moment, aquest diumenge al migdia, nou partit de tercera federació per les televisions locals i per Xala, aquest Sants Tona. N'hem parlat amb el tècnic del conjunt barceloní, Borja López. Borja, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
A vosaltres.
I parlem ara de waterpolo. A la divisió nord masculina i el natació terrassa va acabar superant sense complicacions el canoe a l'àrea olímpica per 16-8. I en la competició femenina, fa una estona, de fet fa gairebé una hora, ha començat el partit entre el Terrassa i el Tenerife Echeide, avançat de la vuitena jornada. Seguint-lo tenim el company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, bon dia. Continua l'avantatge clar per les arenques.
Què tal? Bon dia, Martí. Doncs sí, continua l'avantatge clar i contundent del conjunt agarenco. Deixem amb 8 a 1 favorable al conjunt agarenc. Ara el resultat és de 11-3. Per tant, doncs la victòria en aquests últims 5 minuts i 40 segons no perilla per al Terrassa.
Gràcies, Miqui. Això pel que fa a la divisió d'honor femenina. Com dèiem, 11-3 guanyen les agarenques contra el Tenerife Echeide en aquest partit avançat de la 8a jornada. Resultats d'ahir també d'aquesta divisió d'honor femenina. Victòria del Sant Feliu 12-6 precisament contra el conjunt canari, el Tenerife, en un partit pendent de la tercera jornada en aquest cas. I en partits avançats que es van disputar també ahir en el duel de Barcelona entre el Sant Andreu i el Mediterrani, victòria per la mínima de les andreuenques 10-9. I victòria clara amb golejada inclosa també de l'actual líder en natació Sabadell, que es va desfer del Saragossa per 11-28. Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
L'equip femení de l'Astralpunt Natació Sabadell es va imposar de manera clara a l'escola de Zaragoza per 11-28. Les de David Palma, que segueixen invictes a la Lliga, es veien les cares amb un rival de la part baixa i que encara no ha pogut sumar cap victòria en el que portem de temporada. El tècnic de la Sabadellenca es va aprofitar per deixar algunes de les waterpolistes més importants de l'equip a casa, pensant sobretot en l'estrena a la Champions de la setmana vinent. Irene González, amb 5 gols, i Irene Casado, amb 4, van ser les màximes golejadores a la victòria de la piscina de les aragoneses.
Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, un més apunts de waterpolo. A la Champions masculina, empat a 9 ahir del Comodació Sabadell a Can Llong contra l'Spandau de Berlín. El conjunt bellesà que es va refer després d'un mal inici en què els alemanys es van avançar 0-3, però no van acabar aconseguint la que hagués estat la primera victòria de la màxima competició continental. A l'Eurocup, derrota també de 3, en aquest cas 13-10, del Comodació Barcelona a Sèrbia en l'anada dels vuitens de final de la segona competició europea contra el SABAC. Els sanevistes que, per tant, hauran de remuntar a la nova escollera el proper 14 de desembre, d'aquí a dues setmanes, si volen seguir vius en aquesta Eurocup. I un últim punt en tenis taula, victòria ahir per 1-4 del Cerro Vinprisco l'Escala a Madrid contra el Parra. La victòria situa els escalencs tercers a la classificació de la superdivisió masculina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
El Cerro Escala aconsegueix la quarta victòria de la temporada a la superdivisió masculina i compta amb 10 punts. I ha tancat la jornada número 7 a la tercera posició. Tot això després de que ahir els escalencs guanyessin 1-4 a la pista del Parra. I és que Xiguelle va fer 2 punts després de guanyar els dos per 1-3, el primer enfrontament contra Marc Miró i el segon contra Xavi Peral, i 2 punts del rus Konstantin Chernov, que primer guanyava a Hugo Herrero per 0-3 i després a 1-3 contra Marc Miró. Per la seva banda, Iker González, el palista de casa, va perdre contra Xavi Peral per 3-1. Per tant, Iker es va quedar sense puntuar i els palistes estrangers van fer 2 punts cadascun. El Serra Escala torna a tenir partit aquesta setmana, diumenge, a 11:15, a casa contra el Collado Mediano de Madrid. 8è classificat, amb 6 punts, 4 punts menys que els escalencs, compta amb 2 victòries, amb 2 empats i amb 3 derrotes.
Gràcies, Ivan. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Et convido a l'últim ball. La nit ha estat llarga, ha sonat l'ai, ai, ai. Apurarem les hores fins que canti el gall. I si no funciona el gir, fio another try. I quan surti el sol, tu ja hauràs baixat. M'has deixat el cor encongit i embruixat. Ara ja ho veig clar, l'estiu ha passat.
Sé que és l'hora de marxar. La nit se m'ha fet curta i la vull allargar. L'últim petó, l'últim adéu a un cop de mà. Per molt que ho intenti, et trobaré a faltar.
I quan surti el sol, tu ja hauràs marxat. M'has deixat el cor encongit i embruixat. Ara ja ho veig clar, l'estiu ha passat. Trobaré a faltar les tardes.
No m'ho puc creure del cap, el secret que tothom sap. Aquest dia havia d'arribar, tot l'ho viscut sé que no tornarà. Amb una flor al cor, sé que es pensirà. Torna l'any que ve i junts la podrem.
I quan surti el sol, tu ja hauràs marxat.
Estat llarga, sonat l'ai, ai, ai. Apurarem les hores fins que canti el gall. I si no funciona, I'll give you another try.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Les infeccions per VIH a Catalunya continuen a la baixa i el darrer any hi ha hagut un 20% menys que el 2020. És una bona notícia que els experts atribueixen a la profilaxi d'exposició que evita nous contagis. També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antirretroviral injectable d'acció prolongada, que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Ho explica la xarxa, la cap de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Eugènia Negredo.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
És dijous, 1 de desembre de 2022, Dia Mundial de la Sida, i tenim més titulars. Gairebé el 80% de dones que viuen a Catalunya ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. Marc Pijuan.